Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous. És un dijous divendres, dia de pont per moltes persones. És el dia del pont de la Puríssima per excel·lència, un dia en el qual hi ha moltes persones que no treballen i altres estem aquí al peu del canó per anar aixecant el país. En un dia molt fred, avui tenim temperatures realment baixes en general a totes les nostres comarques, sense cap mena d'excepció. Les glaçades són persistents. Molt de compte a l'hora de circular, tant si ho feu amb cotxe com si ho feu a peu, perquè les plaques de gel avui són considerables. Temperatures de 2 graus negatius a Olot. Hi ha 3 graus sota zero a Ripoll. Hi ha també 2 graus sota zero a la Vall d'en Bas, a Girona i a Mieres. Un de positiu a Castellfollit, 0 a Gombrèn i a Vallfogona. Hi ha 5 graus a Molló, 2 a Ullater, a Núria i a Roses. 2 graus positius. Gairebé 2 graus sota zero a Montesquiu, 3 de positius a Banyoles i 1 grau a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Tot això a l'espera d'un canvi de temps. Dani.
En aquest dia de pont de la Puríssima, l'autèntic dia de pont, demà torna a ser festiu, començarem amb molt fred. Temperatures que ahir, cap a les 11 de la nit, ja baixaven a 3 sota 0 a Sant Pau de Segúries, un grau positiu tant als afores de Girona com també a Olot, o 0 graus a la Vall d'en Bas. Una matinada que es presenta, doncs, freda, amb glaçades, a bona part de l'interior, prelitoral, i a la costa podrien baixar també dels 3, 4, 5 graus positius. Tot això amb un dia més aviat assolellat, però enterbolit, al matí boires que poden ser, evidentment, gebradores, especialment cap a Osona, i per tant tot l'interior tindrà temperatures de 0 a 3, 4, 5 sota 0 i a la Cerdanya i al Ripollès en alguna vall es podrien aproximar als 6 o 7 sota 0. S'anirà enterbolint una mica més de núvols a partir de la tarda, s'aproxima un front a darrera hora. La tarda pot estar una mica ennuvolada i les temperatures quedarien podríem dir que més suaus. Tot això, destaquem el vent de Garbí, que faria pujar la temperatura fins als 18 o 20 graus, aquí sí que puja la temperatura, a parts baixes de la selva, del Gironès i de les Gavarres, cap al Baix Empordà. A l'interior, cap als 15-16 de màxima. Bé, arriba un canvi de temps la propera matinada. Per tant, divendres ja el començarem amb cel tapat, des de la matinada amb pluges que seran febles d'anar fent, cota de neu alta, més de 2.000-2.200 metres, però a mesura que avanci el divendres la neu baixarà cap a 1.500 i fins i tot 1.300 metres. Pluges que poden deixar de 1 a 10 litres per metre quadrat puntualment cap a l'interior de l'Empordà fins a 15 litres per metre quadrat. Podria ploure gairebé tot arreu, però no pas gran quantitat. I el cap de setmana tornaria a la bonança, fred la matinada de dissabte, temperatures que pugen notablement diumenge.
Titulars del dia. Olot tindrà una pista de gel amb aigua regenerada aquest Nadal. S'obrirà el proper 18 de desembre. Segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda, és una decisió presa en el context de sequera i que s'ha acordat amb l'empresa encarregada de respectar al màxim el medi ambient.
La idea és que després de la fira la puguem començar a muntar i en aquest context, doncs, que tenim, no? També ens hem volgut adaptar i la gran majoria de l'aigua serà aigua regenerada.
Arran de la sequera, alguns grups representatius de l'ecologisme català han posat el crit al cel per l'ús de canons de neu artificial a les pistes d'esquí. Des del territori es defensa el seu ús, ja que només es tracta d'un procés, diuen, de transformació de l'aigua. Xavier Guitart és el conseller comarcal de turisme del Ripollès.
En aquests moments de sequera és complicat el tema de l'aigua, però realment el que simplement estan fent és amb una bassa natural que no és aigua de consum humà, no és aigua de boca, el que estan fent és transformar-ho en neu que acabarà tornant a ser aigua, vull dir que el cicle torna a ser el mateix i una mica el que d'això, el que crec que preval és que l'economia de la vall de Camprodon o fins i tot de la vall de Ribes o de tot el Ripollès passa en un tant per cent molt elevat perquè hi hagi neu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Comerciants, restauradors i artesans s'uneixen per promocionar l'economia local. Ho fan a través de la campanya Olot és el millor regal de Nadal, amb la que pretenen fomentar el consum de proximitat. Escoltem la presidenta de l'Associació de Comerciants, és l'Anna Planella.
Des de la pandèmia, sobretot, totes les associacions anem juntes, anem de la mà, i així es fa que hi hagi un bon producte i un bon servei en Olot. com ha dit la regidora, doncs, comprar per internet pot provocar, a més en aquests dies de Nadal, no?, que no t'arribi el paquet, que no hi hagi un servei.
L'Ajuntament de les Planes impulsa dues iniciatives per fomentar el comerç local durant les festes. Des del consistori han renovat pràcticament totes les llums de Nadal als carrers i ara esperen revitalitzar-los amb dues iniciatives que involucraran els veïns i veïnes del poble. Escoltem la Rosa Maria Moles, regenta la botiga Can Cadet.
Costa, eh? Costa, és que ja no és la pandèmia, és tot. És la competència de les grans superfícies, tant ella com jo, que té una llibreria. Vull dir que és això. Part de la pandèmia suposo que sí, que ens hem recuperat, eh? Però és això, la competència que hi ha, que no pots lluitar contra això. Si no es ven per Nadal, malament, eh? Perquè l'estiu també es ven, però esclar, la gent corre més, volta més, és molt diferent. Al Nadal tothom queda més recollit, està més a casa, se celebra més.
I els que tampoc ho passen gens bé són els pagesos, que estan ofegats. Són paraules textuals de la pagesa i veterinària Imma Puig Corbé, pregonera de la Fira de Sant Nicolau, celebrada al Mallol aquest dimecres.
Ara mateix estan ofegats de la burocràcia, del poc benefici que tenen, o fins i tot les pèrdues, no? I cal poder-los ajudar, perquè, bueno, el que deia, no?, que al final és bàsic que tinguem l'aliment a prop de casa, que estiguem produint l'aliment que necessitem al costat de casa.
En el discurs, Puig Corbé ha reivindicat la figura dels pagesos davant les multinacionals i demana empara a les altes administracions. A Sant Joan de les Abadesses, el pavelló municipal tindrà plaques solars a la seva coberta. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, en el que serà una clara aposta per la transició energètica al municipi. Escoltem l'Albert en Ramoneda. És un dels regidors del consistori, en concret el de transició energètica.
Aquesta primera fase consta d'una instal·lació de panells fotovoltaics d'uns 56 quilowatts pic, si no recordo malament, que acabaven sent 50 quilowatts nominals de potència, i això el que significa, traduït a unes dades una mica més senzilles, diguem, significa que podrem donar servei a unes 50 famílies, 10 de les quals s'han donat, s'ha determinat que han de ser famílies en situació de pobresa energètica.
I el Consorci de Benestar Social del Ripollès aprova un pressupost que pujarà un 1,8% per seguir la línia de treball que s'ha marcat, sobretot des de l'impacte de la pandèmia. De la mateixa manera, l'augment de les aportacions dels municipis serà menor per no carregar molt les finances dels ajuntaments. I avui també parlarem de salut pública, perquè les colònies de gats a Ripoll estan controlades, però qui se'n fa càrrec són associacions i particulars que no compten amb els recursos suficients per promocionar als animals una bona qualitat de vida. És per això que el grup de Som-hi Ripoll ha presentat una moció al consistori reclamant més compromís per part de l'administració. Escoltem en Joaquim Colomer, és portaveu de Som-hi Ripoll.
Parlant amb voluntaris, parlant doncs amb associacions, amb veïns, etc., doncs es detecta que hi ha una problemàtica, que doncs aquestes colònies de gats no presenten doncs un estat, diguem-ne, òptim de salubritat o d'imatge, i en alguns moments doncs això pot causar problemes doncs de salut o de salubritat.
El líder espera l'hoquei Olot. Els olotins visiten aquest divendres la pista del Vilafranca. Després de tornar guanyant l'última jornada, els de Jordi Garcia volen donar la sorpresa en el partit avançat de la vuitena jornada.
Sí, aquesta categoria no et dona marge. Tot està molt, molt igualat. Sabem que cada partit patirem, sabem que cada partit serà anar a la guerra, i al final pues, ara ens toca Vilafranca. Bueno, sí, Vilafranca, després Vic, en segon contra, en principi, els quatre primers.
I s'acaba la participació de Dani Avellan, Pere Cortacans i Jaume Bonà del Mundial de Mèxic. Els tres ripollesos han aconseguit fer història i aconseguir la quarta posició després de la desqualificació del Marroc.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Olot tindrà una pista de gel amb aigua regenerada aquest Nadal. S'obrirà al públic el proper 18 de desembre. Segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, és una decisió presa en el context de sequera i s'ha acordat assegurar amb l'empresa encarregada de muntar-la respectar al màxim el medi ambient. El cost de la pista de gel a la plaça Major voltarà els 18.000 euros. Roger Isern.
Olot tornarà a tenir pista de gel aquest Nadal. A partir del 18 de desembre s'instal·larà l'habitual pista dels darrers anys. Aquest any, marcat pel context de sequera, la pista serà d'aigua regenerada i que serà transportada de Sabadell fins a Olot pocs dies abans de posar en funcionament la pista de gel. La d'Olot és una de les poques pistes de gel que hi haurà aquest Nadal a les comarques gironines i que suposarà un gran impacte econòmic per la ciutat. N'ha parlat el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió. Baireda remarca que aquest Nadal s'han adaptat les condicions davant la sequera que s'està vivint.
La idea és que després de la fira la puguem començar a muntar i en aquest context doncs que tenim, no? També ens hem volgut adaptar i la gran majoria de l'aigua serà aigua regenerada, per tant intentar reduir el consum d'aigua de la xarxa i bé, doncs esperant doncs, que funcioni, que tingui el mateix el nombre de patinadors que ha tingut aquests anys i que és un element que per nosaltres té molt d'impacte i molt de resultat per als sectors econòmics de la ciutat, del centre especialment, no?
El regidor de Promoció Econòmica també ha repassat les xifres d'assistència, per exemple, de l'any passat. Unes 20.000 persones van passar pel centre de la ciutat durant les setmanes que hi va haver-hi la pista de gel a la plaça Major.
L'any passat no va arribar a uns 10.000 patinadors, que si sumem doncs els acompanyants, perquè molts són mainada, estem parlant de que en un mes aproximadament, o una mica menys, doncs són 20 o 25.000 persones les que passegen pel centre, els nens moltes vegades patinen, aprofiten la gent per anar a comprar, per anar als restaurants, per anar a fer un cafè.
La decisió d'instal·lar la pista de gel a Olot aquest any no ha estat exempta de polèmica a les xarxes socials, ni tampoc durant el darrer ple de l'Ajuntament, on alguns partits ja van criticar la decisió. El consum d'aigua que genera la pista de gel és excessiu i alhora innecessari, segons alguns. Per altres, com Baireda, posen d'exemple equipaments a la ciutat que tenen un consum d'aigua més elevat.
I arran de la sequera, alguns grups representatius de l'ecologisme català han posat el crit al cel per l'ús de canons de neu artificial a les pistes d'esquí de les nostres comarques. Des del territori es defensa el seu ús, ja que només es tracta, diuen, d'un procés de transformació de l'aigua. Guido Sengerotti.
Arran de l'obertura de les estacions d'esquí de Vallter i Vall de Núria, algunes veus han saltat el debat públic contràries a aquest model i concretament als canons de neu. Diuen que la despesa d'aigua és extraordinària i que en el context de sequera actual no s'haurien d'utilitzar per afavorir el negoci de les estacions. Des de les institucions del territori ho neguen. En parla l'alcalde de Camprodon i conseller comarcal de turisme del Ripollès, Xavi Guitart.
En aquests moments de sequera és complicat el tema de l'aigua, però realment el que simplement estan fent és amb una bassa natural que no és aigua de consum humà, no és aigua de boca, el que estan fent és transformar-ho amb neu que acabarà tornant a ser aigua, vull dir que el cicle torna a ser el mateix i una mica el que d'això, el que crec que preval és que l'economia de la vall de Camprodon o fins i tot de la vall de Ribes o de tot el Ripollès passa en un tant per cent molt elevat perquè hi hagi neu.
En aquest sentit, els actors turístics del territori necessiten la neu per atreure més visitants i que la temporada d'hivern sigui positiva per als pobles de les capçaleres del Ter i del Freser.
I és que cal sacsejar l'economia de les nostres comarques aprofitant ponts com, per exemple, aquest. Comerciants, restauradors i artesans s'uneixen per promocionar l'economia local. Ho fan a través de la campanya Olot és el millor regal de Nadal, amb la que pretenen fomentar el consum de proximitat. És la segona edició d'aquesta iniciativa que l'any passat va donar molt bons resultats. L'Ajuntament d'Olot ha editat gairebé 20.000 postals per fer una crida a la participació. Guillem Guardiola.
Olot és el millor regal de Nadal. Així ho asseguren l'Associació de Comerciants d'Olot, l'Associació de Placers, l'Associació de Creadors La Llera i l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. L'Ajuntament d'Olot ha impulsat per segon any consecutiu una campanya per sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte positiu que genera el consum local cap a aquests sectors. La regidora de Turisme, Gemma Canalies, defensa que les compres en els comerços de la ciutat tenen una atenció personalitzada que no té internet.
Que comprin de proximitat, que valorin el producte que tenim, que valorin aquesta atenció personalitzada que realment internet no ho té i sobretot la importància de fidelitzar.
Gairebé 20.000 postals ja s'han començat a distribuir per tota la ciutat. La campanya purament sensibilitzadora demana que aquests dies es tinguin en compte més que mai els establiments locals. Segons la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, les conseqüències que la pandèmia va tenir en aquests sectors i l'impacte a la ciutat va fer que sorgissin diferents iniciatives.
Des de la pandèmia, sobretot, totes les associacions anem juntes, anem de la mà, i així es fa que hi hagi un bon producte i un bon servei en Olot. Com ha dit la regidora, doncs, comprar per internet pot provocar, a més en aquests dies de Nadal, no?, que no t'arribi el paquet, que no hi hagi un servei, doncs no cal comprar a internet, sinó que vinguin, i a la nostra ciutat trobaran de tot.
En el document que ja s'ha començat a repartir per tota la ciutat, la campanya Olot, el millor regal de Nadal, també assegura que els comerciants, restauradors i artesans són la columna vertebral d'Olot.
És en punt un quart de nou. A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament també impulsa dues iniciatives per fomentar el comerç local durant les festes. Des del consistori han renovat pràcticament totes les llums de Nadal als carrers i ara esperen revitalitzar-los amb dues iniciatives que involucraran bona part dels veïns. Informa Pere Ubach.
El comerç local de les Planes vol estar present a totes les llars del municipi durant Nadal. Per això, des de l'Ajuntament del municipi han impulsat dues campanyes amb l'objectiu de dinamitzar els carrers del poble. En la primera campanya, el petit comerç té premi. Els clients que facin compres superiors a 10 euros als establiments locals participaran en un sorteig. El regidor de comerç, Adrià Arimany, destaca que aquesta iniciativa té l'objectiu de potenciar el petit comerç, que actualment no passa pel seu millor moment.
Per una compra superior a 10 euros entra en un sorteig que tu podràs tirar una butleta amb les teves dades en una urna que hi haurà dintre l'establiment i llavors, passant les festes, es traurà una butleta, després una altra, fins a una tercera, que tindran tres premis. La primera és una estància per a dues persones a les cabanes entre valls, la segona un vol en globus per a dues persones i llavors un val de 240 euros per gastar en els establiments del poble.
D'altra banda, la segona campanya Pinta el teu Nadal involucra els alumnes de cicle superior de l'Escola Sant Cristòfol. A partir del 6 de desembre fins després de Reis, els estudiants crearan prop de 50 dibuixos que es distribuiran pels comerços locals. La regidora de Turisme, Irene Domínguez, explica que els clients podran buscar aquests dibuixos i mitjançant un jurat es premiaran tres guanyadors en premis destinats a la compra de material escolar.
És feina que s'entrega primer a la classe, perquè els explicaran, i després també aprofitaran aquestes festes, doncs, per portar-s'ho a casa i dibuixar.
Els comerciants de les Planes, però, es mostren prudents i asseguren que prefereixen esperar després de festes per fer una valoració de la campanya.
Els pagesos, mentrestant, també asseguren estar ofegats. Són paraules textuals de la pagesa i veterinària Imma Puigcorbé. És la pregonera de la Fira de Sant Nicolau, celebrada al Mallol aquest dimecres. En el discurs ha reivindicat la figura dels pagesos davant les multinacionals i demana empara a les altes administracions per ajudar aquesta figura clau en qualsevol societat.
La Garrotxa és una comarca amb una forta tradició agricultora i ramadera. El cert és que, tot i que en els últims anys l'estructura econòmica de la comarca ha patit alguns canvis, deguts, per exemple, per l'augment del turisme, el sector agropecuari continua tenint un pes significatiu a la societat garrotxina. Tot i això, els pagesos lamenten que en moltes ocasions els productes que es compren en els grans mercats no són de proximitat i demanen tant a la societat com a la classe política que en prenguin consciència, ja que, segons ells, s'hi juguen molt. En parla la pagesa i veterinària Imma Puigcorbé.
Ara mateix estan ofegats de la burocràcia, del poc benefici que tenen o fins i tot les pèrdues, no? I cal poder-los ajudar perquè, bueno, el que deia, no?, que al final és bàsic que tinguem l'aliment a prop de casa, que estiguem produint l'aliment que necessitem al costat de casa, perquè el dia que haguem de portar l'aliment de fora, l'haurem de pagar el preu que vulguin ells i no podrem triar tampoc. Vivim perquè ens alimentem. Què més revolucionari que comprar els productes a prop de casa.
Però què proposen aquests productors?
Proposem això, bàsicament, doncs, consumir aquest producte de proximitat i de temporada. I fent una part de la nostra compra en aquests productors, consumint aquest producte a nivell de restaurants locals o fins i tot informar-nos d'aquests productes quan la pagesia obre les portes de casa seva, doncs, amb visites guiades, doncs, anar-hi, informar-nos i saber com treballen.
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, destaca que des de l'Ajuntament impulsen diverses campanyes durant l'any per donar suport als pagesos. Tot i això, assegura que un ajuntament sol no pot assumir les demandes.
Mentrestant, el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha aprovat un pressupost que pujarà un 1,8% per seguir amb la línia de treball marcada, sobretot des de l'impacte de la pandèmia. De la mateixa manera, l'augment de les aportacions dels municipis serà menor per no carregar encara més les finances dels ajuntaments.
El pressupost del Consorci de Benestar Social del Ripollès per aquest 2024 augmenta un 1,8% en relació al d'enguany. La idea és mantenir els serveis i el suport a la societat tal i com es feia fins ara, però sí que es vol reduir al mínim l'aportació dels ajuntaments. En aquest sentit, es vol que els municipis no hagin de fer grans despeses, tal com van haver de fer durant la pandèmia. Ho explica el Consell Comarcal de Serveis a les Persones, Xavier Guitart.
Es va decidir que no es faria pujades al Consorci durant els següents anys i una mica el que s'ha intentat des del Consorci és no fer cap pujada, intentar aguantar amb les quotes que tenien els ajuntaments del Ripollès. Jo crec que això ho hem aconseguit. Sí que és veritat que hi ha aquest petit augment del 0,98, per tant un augment que quasi ben significant per la majoria dels pobles i una mica això ve quantificat una mica per la pujada, com bé sabeu, dels costos.
Des de l'equip de govern del Consell Comarcal justifiquen aquest petit augment del 0,98% per ajustar les partides, degut al desproporcionat augment dels costos generals. S'espera que això no afecti en els serveis que presta el Consorci.
Treballem en tot el ventall de la societat i, per tant, el que tenim clar és que el que volem és mantenir el nivell, mantenir la nostra manera de treballar aquí a la comarca i que jo crec que tenim una comarca, tot i la feina que tenim, que és molta, però molt controlada.
Des del Consell es continua amb la voluntat de mantenir igual, en la mesura del possible, l'aportació dels ajuntaments per als propers anys, tal i com es va pactar en Consell d'Alcaldes ara fa 2 anys.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El pavelló municipal de Sant Joan de les Abadesses tindrà plaques solars a la seva coberta. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en el que serà una clara aposta per la transició energètica al municipi. L'estiu vinent es començarà a construir també una instal·lació de panells fotovoltaics que pretén generar energia per una 50ena de famílies i més endavant proveir també els equipaments municipals. Crònica de Martí Palau.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha anunciat l'inici d'un nou projecte que consisteix en la instal·lació de plaques solars a la coberta del pavelló municipal del poble. La intenció és crear un punt d'autoconsum compartit que es dividirà en dues fases. La primera és generar energia destinada a un ús domèstic per als vilatans i vilatanes de Sant Joan. En una segona fase es vol fer servir aquesta energia per cobrir diferents equipaments municipals. Parla Albert Ramoneda, regidor de Transició Energètica de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses.
Aquesta primera fase consta d'una instal·lació de panells fotovoltaics d'uns 56 quilowatts pic, si no recordo malament, que acaben sent 50 quilowatts nominals de potència, i això el que significa, traduït a unes dades una mica més senzilles, diguem, significa que podrem donar servei a unes 50 famílies, 10 de les quals s'ha determinat que han de ser famílies en situació de pobresa energètica.
Aquesta primera instal·lació, que començarà l'estiu vinent, ha estat subvencionada en un 50% per la Diputació de Girona, i des de l'Ajuntament consideren que és un projecte cabdal perquè acosta el municipi encara més cap a una bona transició energètica. A més, les famílies que es beneficiïn d'aquest autoconsum compartit faran un estalvi important.
Llavors, aquesta primera fase és la que ara ha sortit, el projecte executiu ja s'ha redactat, diguem, i s'espera que el puguem tenir en execució a l'agost d'aquest any vinent, del 2024.
La voluntat és que aquest projecte serveixi de punt de partida per a l'energia santjoanina, la comunitat energètica que aposta per l'autoconsum compartit. A més, es millorarà la xarxa de distribució d'energia elèctrica a la vila.
Les colònies de gats a Ripoll estan controlades, però qui se'n fa càrrec són associacions i particulars que no compten amb els recursos suficients per donar-los una bona qualitat de vida. És per això que el grup de Som-hi Ripoll ha presentat una moció a l'Ajuntament reclamant més compromís per part de l'administració. Judit Lechon.
El grup de Som-hi Ripoll ha presentat una moció per demanar al consistori un control més exhaustiu de les colònies de gats que hi ha al municipi. En total, a la capital se'n comptabilitzen una desena, de les quals associacions com Vida Digna i Particulars se'n fan càrrec, esterilitzant els animals, proporcionant-los un espai cobert i menjar. Aquesta tasca, però, segons el grup, no és suficient i cal treballar-hi amb el suport de l'Ajuntament. Joaquim Colomer és el portaveu de Somia Ripoll.
Parlant amb voluntaris, parlant doncs, amb associacions, amb veïns, etc., doncs, es detecta que hi ha una problemàtica que doncs, aquestes colònies de gats no presenten doncs, un estat, diguem-ne, òptim de salubritat o d'imatge, i en alguns moments doncs, això pot causar problemes doncs, de salut o de salubritat.
La proposta de Somia Ripoll és senyalitzar les colònies i dotar de més recursos les persones que treballen per controlar-les cuidant els gats.
Opticalia patrocina els esports.
El líder espera l'hoquei Olot. Els olotins visiten aquest divendres la pista de la Vilafranca. Després de tornar guanyant l'última jornada, els de Jordi Garcia volen donar la sorpresa en el partit avançat de la vuitena jornada. Roger Isern.
L'hoquei Olot voldrà donar la sorpresa davant el líder. Vol fer allò que ningú ha estat capaç aquesta temporada, que no és altre que guanyar el líder de la Lliga, el Colpatí Vilafranca. Després de tornar a guanyar tres jornades després, els olotins no es volen arronsar davant un conjunt amb un gran talent individual i alhora col·lectiu. Un duel que s'avança divendres i que els de Jordi Garcia hi poden arribar amb novetats. Ferran Sagrés a punt de tornar després de lesió i es poden veure els primers minuts aquesta temporada amb el primer equip d'Adam Gossinyer. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, preveu un partit d'allò més complicat.
Sí, aquesta categoria no et dona marge. Tot està molt, molt igualat. Sabem que cada partit patirem, sabem que cada partit serà... seran a la guerra i al final pues, ara ens toca Vilafranca, bueno, sí, Vilafranca, després Vic, ens toquen contra en principi els quatre primers.
El Club Patí Vilafranca és l'actual líder de la Lliga i no ha perdut cap dels 7 partits que s'han disputat fins ara. Sumen 5 victòries i 2 empats al darrer, a l'última jornada a la pista del Club Patí Vic. Compta amb jugadors de la talla de Marc Gual, jugador que suma més de 40 títols nacionals i internacionals entre clubs i selecció espanyola. A banda de Gual, els vilafranquins compten amb jugadors de la importància de Sergi Torné, Arnau Ribas, Joan Vázquez o Xus Fernández a la porteria, una plantilla per sobre el nivell de la categoria.
Serà molt complicat, però per intentar treure els 3 punts o com a mínim sumar, però no ens fa por, no ens fa por cap equip. Crec que ells ens tenen respecte perquè ens ho hem guanyat aquestes dues temporades i aquest inici de temporada, aquest inici de tercera temporada, per tant, anirem per totes, aviam què tal.
El Club Patí Vilafranca, hoquei Olot, corresponent a la vuitena jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata 2023-2024, es disputarà aquest divendres a 12:45 del migdia a Vilafranca del Penedès. Des de les 12 es podrà seguir en directe a Ràdio Olot.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Voleu moure-us pel parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa a bon preu i amb la màxima comoditat? Rumbus és la solució. Rumbus és un servei de transport públic que fa la ruta de les preses Olot-Santa Pau els caps de setmana, ponts, festius i altres dates. Amb els títols integrats de l'ATM de Girona podreu estalviar diners en els vostres desplaçaments diaris. I si en voleu fer un ús més esporàdic, per només 2 euros podreu fer tants viatges com vulgueu durant tot el dia. Per més informació, rumbusgarrotxa.cat.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
El 1968 es crea l'Escola Joan 23, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
Encara no heu pensat què fareu per les vacances de Nadal? Vinga, correu, que aquí a Nas Olot ja hem obert les inscripcions per a les nostres Fan Weeks. Del dia 2 al 5 de gener farem manualitats, teatre, cantarem, ballarem i explicarem històries, tot 100% en anglès. I aquest any també tenim Fan Days els dies 28 i 29 de desembre. Demana informació als nostres centres. Get ready, Christmas is coming.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
Informa-te'n a Garatge Andreu Opel, a la carretera de Sant Joan les Abadesses, 120, Olot.
8:45. 5 minuts més. És el moment de desgranar l'actualitat d'aquest dia de pont per moltes persones. Avui sí que és el pont de la Puríssima. Estem a 7 de desembre del 23.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot tindrà una pista de gel amb aigua regenerada aquest Nadal. S'obrirà el proper 18 de desembre. Segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, s'ha pres aquesta decisió en el context de sequera i han acordat amb l'empresa encarregada respectar al màxim el medi ambient.
La idea és que després de la fira la puguem començar a muntar i en aquest context doncs, que tenim, no? També ens hem volgut adaptar i la gran majoria de l'aigua serà aigua regenerada, per tant intentar reduir el consum d'aigua de la xarxa.
I arran de la sequera, alguns grups representatius de l'ecologisme català han posat el crit al cel per l'ús de canons de neu artificial a les pistes d'esquí. Des del territori es defensen, ja que només diuen que es tracta d'un procés de transformació de l'aigua. Escoltem en Xavier Guitart, és el conseller comarcal de Turisme del Ripollès.
Es va decidir que no es faria pujades al Consorci durant els següents anys i una mica el que s'ha intentat des del Consorci és no fer cap pujada, intentar aguantar amb les quotes que tenien els ajuntaments del Ripollès. Jo crec que això ho hem aconseguit. Sí que és veritat que hi ha aquest petit augment del 0,98, per tant un augment que quasi ben significant per la majoria dels pobles, i una mica això ve quantificat una mica per la pujada, com bé sabeu, dels costos.
És en Xavier Guitart que ens parla del Consorci de Benestar Social del Ripollès, que ha aprovat un pressupost que pujarà a un 1,8% per seguir la línia de treball que s'ha marcat, sobretot des de l'impacte de la pandèmia. De la mateixa manera, l'augment de les aportacions dels municipis serà menor, com sentíem, per no carregar molt les finances dels ajuntaments. Ara sí, sentim-lo parlant de neu.
En aquests moments de sequera és complicat el tema de l'aigua, però realment el que simplement estan fent és amb una bassa natural, que no és aigua de consum humà, no és aigua de boca, el que estan fent és transformar-ho amb neu que acabarà tornant a ser aigua, vull dir que el cicle torna a ser el mateix, i una mica el que d'això, el que crec que preval és que l'economia de la vall de Camprodon o fins i tot de la vall de Ribes o de tot el Ripollès passa en un tant per cent molt elevat perquè hi hagi neu.
I parlant d'economia, comerciants, restauradors i artesans s'uneixen per promocionar l'economia local. Ho fan a través de la campanya Olot és el millor regal de Nadal, amb la que pretenen fomentar el consum de proximitat. L'Anna Planella és la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Des de la pandèmia, sobretot, totes les associacions anem juntes, anem de la mà, i així es fa que hi hagi un bon producte i un bon servei en Olot. Com ha dit la regidora, doncs, comprar per internet pot provocar, a més en aquests dies de Nadal, no? Que no t'arribi el paquet, que no hi hagi un servei, doncs no cal comprar a internet, sinó que vinguin, i a la nostra ciutat trobaran de tot.
I a les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament impulsa dues iniciatives per fomentar el comerç local durant les festes. Des de l'Ajuntament han renovat pràcticament totes les llums de Nadal als carrers i ara esperen revitalitzar-los amb dues iniciatives que involucraran bona part dels veïns. Els comerciants també esperen que aquestes siguin unes bones iniciatives iniciatives per fomentar les vendes.
Costa, eh? Costa, és que ja no és la pandèmia, és tot. És la competència de les grans superfícies, tant ella com jo, que té una llibreria. Vull dir que és això. Ara de la pandèmia suposo que sí, que ens hem recuperat, eh? Però és això, la competència que hi ha, que no pots lluitar contra això. Si no es ven per Nadal, malament, eh? Perquè l'estiu també es ven, però esclar, la gent corre més, volta més, és molt diferent. Al Nadal tothom queda més recollit, està més a casa, se celebra més.
És la Rosa Maria Moles que regenta la botiga Can Cadet de Les Planes. I els pagesos estan ofegats, són paraules textuals de la pagesa i veterinària Imma Puigcorbé, que ha estat la pregonera de la Fira de Sant Nicolau del Mallol.
Ara mateix estan ofegats de la burocràcia, del poc benefici que tenen, o fins i tot les pèrdues, no? I cal poder-los ajudar, perquè, bueno, el que deia, no? Que al final és bàsic que tinguem l'aliment a prop de casa, que estiguem produint l'aliment que necessitem al costat de casa, perquè el dia que haguem de portar l'aliment de fora, l'haurem de pagar el preu que vulguin ells i no podrem triar tampoc. Vivim perquè ens alimentem. Què més revolucionari que comprar els productes a prop de casa.
A Sant Joan de les Abadesses, el pavelló municipal tindrà plaques solars a la seva coberta. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en el que serà una clara aposta per la transició energètica al municipi. Escoltem l'Albert Ramoneda, és el regidor de Transició Energètica.
Aquesta primera fase consta d'una instal·lació de panells fotovoltaics d'uns 56 quilowatts pic, si no recordo malament, que acaben sent 50 quilowatts nominals de potència, i això el que significa, traduït a unes dades una mica més senzilles, diguem, significa que podrem donar servei a unes 50 famílies, 10 de les quals s'ha determinat que han de ser famílies en situació de pobresa energètica.
I què parlarem de cara als propers minuts? Doncs de l'Albert Fernández, que torna a obrir les portes de casa seva aquestes festes. Aquest veí d'Olot elabora un gran muntatge de llums per Nadal que tothom pot visitar. Està situat al carrer Sant Francesc de Sis d'Olot, darrere del Cor de Maria, i proposa un parc il·luminat al més pur estil americà. En aquesta ocasió ens proposa un viatge fins al Pol Nord. I en esports? En esports, el líder espera l'hoquei Olot. Els olotins visiten aquest divendres la pista del Vilafranca. Després de tornar guanyant l'última jornada, els de Jordi Garcia volen donar la sorpresa en el partit avançat de la vuitena jornada.
Sí, aquesta categoria no et dona marge, tot està molt igualat, sabem que cada partit patirem, sabem que cada partit serà a la guerra, i al final pues, ara ens toca Vilafranca, bueno, sí, Vilafranca, després Vic, ens toquen contra en principi els quatre primers.
També parlarem de l'esport femení que creix a Olot. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera jornada d'entitats esportives amb la Setmana de l'Esport Femení, la qual ha servit per destacar la presència i el nivell de les participants en diverses modalitats esportives. I en futbol sala s'acaba la participació de Dani Avellan, Pere Cortacans i Jaume Bonada al Mundial de Mèxic. Els tres ripollesos han aconseguit fer història i aconseguir la quarta posició després de la desqualificació del Marroc. I avui que tindrem esmorzant amb nosaltres? Doncs en Salvador Casas i en Pep Torrent, dos escriptors de novel·la negra que presenten Jo he robat el manuscrit Volnic. Què és el manuscrit Volnic? Ens ho explicaran ells mateixos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món es desperta amb aquestes informacions. Dos mesos de guerra a Gaza, l'exèrcit israelià encercla ara la casa del líder de Hamas. El secretari general de l'ONU fa una crida al Consell de Seguretat perquè intervingui per aconseguir un alto al foc. A Espanya, Sánchez emplaça Feijóo a reunir-se abans d'acabar l'any per abordar el bloqueig judicial. Enmig dels retrets mutus per incomplir la Constitució, el president del govern espanyol diu que també vol abordar amb Feijóo la carpeta del finançament autonòmic. Mentrestant, el trencament entre Podem i Sumar ressona a Catalunya. Els comuns Comuns reclamen l'acte als diputats. I atenció, perquè Rubiales ha acusat de repetir amb les jugadores angleses la conducta que va tenir amb Jennifer Hermoso. A Catalunya, Educació rectifica i admet que la mostra d'alumnat de Pisa sí que era representativa. El departament atribueix la primera anàlisi a la limitació actual d'indicadors i d'estudis propis i d'altres institucions. I atenció, perquè França separarà els alumnes per nivells després de baixar gairebé tant com Catalunya a l'informe PISA.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I aquest és un matí de fortes glaçades en general, valors negatius a pràcticament tot el territori. 2 graus negatius a Olot, 3 sota 0 a Ripoll, també hi ha 2 graus sota 0 a la Vall d'en Bas, a Girona i a Mieres, 1 grau positiu a Castellfollit i a Sant Feliu de Pallerols, 0 a Gombrèn i a Vallfogona, hi ha 5 graus positius a Molló, és la més alta de totes les comarques de Girona, 2 graus positius a Ulldeter, a Núria i a Roses, i per exemple tenim 1,5 graus però negatiu a Montesquieu.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Tot això a l'espera d'un canvi de temps en aquests propers 3 dies, Dani.
En aquest dia de pont de la Puríssima, l'autèntic dia de pont, demà torna a ser festiu, començarem amb molt fred. Temperatures que ahir, cap a les 11 de la nit, ja baixaven a 3 sota 0 a Sant Pau de Segúries, 1 grau positiu tant als afores de Girona com també a Olot, o 0 graus a la Vall d'en Bas. Una matinada que es presenta, doncs, freda, amb glaçades, a bona part de l'interior, prelitoral, i a la costa podrien baixar també dels 3, 4, 5 graus positius. Tot això amb un dia més aviat assolellat, però enterbolit, al matí boires que poden ser evidentment gebradores, especialment cap a Osona, i per tant tot l'interior tindrà temperatures de 0 a 3, 4, 5 sota 0, i a la Cerdanya i al Ripollès en alguna vall es podrien aproximar als 6 o 7 sota 0. S'anirà enterbolint una mica més de núvols a partir de la tarda, s'aproxima un front a darrera hora. La tarda pot estar una mica ennuvolada i les temperatures quedarien podríem dir que més suaus. Tot això, destaquem el vent de Garbí, que faria pujar la temperatura fins als 18 o 20 graus, aquí sí que puja la temperatura, a parts baixes de la selva del Gironès i de les Gavarres, cap al Baix Empordà. A l'interior, cap als 15-16 de màxima. Bé, arriba un canvi de temps la propera matinada. Per tant, divendres ja el començarem amb cel tapat, des de la matinada amb pluges que seran febles d'anar fent, cota de neu alta, més de 2.000-2.200 metres, però a mesura que avanci el divendres la neu baixarà cap a 1.500 i fins i tot 1.300 metres. Pluges que poden deixar d'1 a 10 litres per metre quadrat, puntualment cap a l'interior de l'Empordà fins a 15 litres per metre quadrat. Podria ploure gairebé tot arreu, però no pas gran quantitat. I el cap de setmana tornaria a la bonança, fred la matinada de dissabte, temperatures que pugen notablement diumenge.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Quatre minuts i tres quarts de nou, una vintena de testimonis expliquen la història del barri de Montolivet d'Olot en el documental que s'estrenarà la setmana que ve. Aquest audiovisual s'inclou a la sèrie de documentals que produeix l'Ajuntament d'Olot per recuperar la memòria històrica de la ciutat. Aniel Puigverd.
Urbanitzat entre els anys 1951 i 1956, el barri de Montolivet és un dels més singulars de la ciutat. És per això que l'Ajuntament d'Olot i l'Associació de Veïns de Montolivet, juntament amb Zeba Produccions, han realitzat un documental que recull la construcció del barri amb més de 20 testimonis que expliquen la història des de la seva creació fa més de 60 anys. A més, un conjunt de 60 famílies de diferents generacions han aportat documentació i més de 300 fotografies que han ajudat a completar l'audiovisual. Una de les veïnes de Montolivet, Rosa Pujol, explica què es podrà veure en el documental.
L'Anna Bofill explica la història des d'un començament, des de la postguerra, fins que es va fer tot el barri. Després surten arquitectes dos arquitectes que expliquen una mica la construcció del barri, els materials, l'arquitectura.
El documental anomenat Memòries del barri de Montolivet no ha estat fàcil de fer. Des de la idea principal fins a la finalització de l'audiovisual han tardat 2 anys a recopilar informació i parlar amb els testimonis, entre d'altres. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, aquest documental arriba en un bon moment, ja que és un barri que necessita millores al ser un dels més antics de la ciutat.
Que és en aquest projecte de reurbanització del barri de Montolivet que esperem que es pugui engegar aquests propers anys, perquè és una obra molt gran. Tornar a reurbanitzar tot el barri, els serveis urbans vol dir les voreres, l'asfaltat dels carrers, les lluminàries, l'abastament d'aigua, clavegram, és a dir, tots aquests serveis urbans, refer-los. Però a vegades ens pensem, quan veiem la nostra ciutat, que sempre ha estat així, i no ha estat així. És a dir, durant molts i molts segles Olot va ser molt petit.
El documental es podrà veure aquest dimarts 12 de desembre a les 7 de la tarda al Cines Olot. Les entrades per a la sessió ja es poden reservar de forma gratuïta a la pàgina web del Cinema Olot.
I l'Albert Fernández torna a obrir les portes de casa seva aquestes festes. Aquest veí d'Olot elabora un gran muntatge de llums de Nadal que tothom pot visitar. Situat al carrer Francesc d'Assís d'Olot, darrere del Cor de Maria, l'Àlex proposa un parc il·luminat al més pur estil americà. Enguany, una de les novetats és un espai que simula ser el Pol Nord. Hi ha parlat en Gerard Puigdemont.
Com cada any, l'Àlex ja ha obert les portes de casa seva per visitar l'espectacle de llums que inunda el seu jardí. Des de fa gairebé 2 dècades que ho fa, i cada any la cosa va a més. Va començar amb unes llums penjades a un pomer, però s'ha acabat convertint en un parc de Nadal, el més pur estil Nova York. Enguany, fins i tot, els seus nous companys de feina li han aportat noves idees.
Totes aquestes coses m'han anat regalant amics, gent que conec, o també anar agafant així. La veritat que aquest any ha sigut una locura el que he agafat, com que he començat a treballar a la Fageda, que jo treballo a la Fageda.
Enguany, una de les novetats és una zona nevada que simula ser el Pol Nord. Tampoc li falta la gran estrella de 9 metres que pretén assemblar-se a la gran estrella de Joanetes. L'Àlex tot això no ho fa per guanyar diners ni per altres interessos i, com sempre, obre les portes de casa seva al carrer Francesc d'Assís d'Olot, darrere l'escola Cor de Maria, per veure el seu muntatge.
Ells fan com un negoci d'això, en canvi jo el que faig és com un regal per tota la gent que vingui a veure, la gent d'Olot, la gent de fora. Tots són benvinguts, jo li obriré la porta sempre que vulguin.
L'Àlex tampoc es cansa d'animar que més cases de la ciutat facin el mateix que ell. I qui sap si fer un concurs com als Estats Units i altres llocs del món. És el somni de l'Àlex i el seu pare quan arriben aquestes dates.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Són 8:45. Avui a l'antena dels 5 minuts més tenim ganes de parlar de novel·la negra i ho farem presentant-vos Jo he robat el manuscrit Bolnik, d'en Josep Torrent i d'en Salvador Casas. Aquí tenim ara mateix esmorzant amb nosaltres. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
Molt bé. Hola, bon dia. Molt bé.
Què feu dos homes com vosaltres junts en aquesta experiència, Salvador?
Bé, tots dos som autors de gènere negre i jo m'hi he trobat gràcies a en Josep. De fet, la novel·la Jo he robat el manuscrit Bolnik, que es basa en el manuscrit Bolnik, doncs en principi el que sap molt d'aquest manuscrit doncs és en Josep, que és el que em va fer la proposta. Era l'any 2017, en Josep em va fer la presentació a la llibreria 22 de Girona de Samba per un difunt i en acabat em va dir: "Has sentit a parlar mai del manuscrit Bolnik?" I jo baixava de l'hort en aquell moment, vaig dir: "No sé pas de què em parles." Aleshores diu: "Sí, home, és un llibre de l'edat mitjana que ningú en absolut sap de què va." Aleshores vaig recordar que havia vist un programa, penso que era de la 2, d'uns quants anys enrere, que parlava d'aquest manuscrit, i de seguida li vaig dir a en Josep que m'hi afegia la col·laboració i que comptés amb mi, que era la novel·la de la meva vida, aquesta.
Josep, explica'ns exactament aquest manuscrit, quins són els seus orígens, com és, què hi ha?
Aquest manuscrit és un llibre molt rar, molt estrany, que ja està escrit amb unes lletres que no s'han repetit a cap altre document. Hi ha moltes plantes dibuixades que no existeixen, hi ha moltes dones banyant-se o ficades dintre d'un líquid verd amb unes canonades molt estranyes, estrelles, constel·lacions, etc, etc. I segons la prova del carboni 14 seria del segle XV, principis això a principis de segle XV, hauria sigut propietat de l'emperador Rodolf del Sacre Imperi Romano-Germànic de Praga. Hi ha una referència que el 1665 es va enviar amb un jesuïta de Roma per veure si el podia desxifrar, i no se'n va saber res més fins al 1912, que un comprador de llibres, comprador i venedor de llibres antics, el va trobar en una residència de jesuïtes a prop de Roma, la Vila Mondragone, i a partir de llavors es va intentar desxifrar, el va intentar vendre, etc, etc. Després de passar per diverses mans, ha acabat a la Universitat Yale de New Haven, Connecticut, i està la famosa biblioteca Beinecke de llibres rars i manuscrits medievals.
Com a mínim, ha quedat ben custodiat, no?, després d'haver voltat per mig món.
Sí, ha quedat ben custodiat, però es veu que hi ha algú que el roba en aquesta novel·la.
Ah, expliqueu-nos una mica això, és a dir, a partir d'un robatori succeeixen una sèrie de coses, sense fer spoilers. El robatori és el punt de partida?
Sí, les primeres paraules del llibre ja són "jo he robat el manuscrit Voynich", per tant no fem pas cap spoiler, ja que amb el títol sol ja ho diu, que es roba el manuscrit Voynich.
Jo que sóc la Milene Pemberton Torres, que és una metgessa catalano-kiwipina, sí, que és detinguda com a autora, presumpta autora d'aquest robatori.
Exactament,
no?
Sí, sí. O sigui, d'alguna manera, el manuscrit Voynich és el protagonista passiu. En canvi, nosaltres hem adaptat aquest manuscrit, que segueix residint a la llibreria, a la biblioteca Beinecke, doncs l'hem adaptat a les nostres necessitats del llibre, d'alguna manera. La Milene Pemberton Torres viu a Nova Zelanda, és una científica metgessa i té la sensació, el pressentiment, o creu que en el llibre, en el Voynich, pot trobar la solució a diverses malalties canceroses, com és el càncer de pàncreas, del qual va morir la seva mare, i el càncer de pàncreas que també té el seu germà, que està a punt de morir. Aleshores, li diuen al seu pare, que és una mica kinky i una mica mafiós, que és el cap del port de New Haven, que és hi ha la Universitat Yale, i el manuscrit, li demana que robi el manuscrit. I el seu pare, complent, doncs ho fa. No explicarem com, que és també una part molt incògnita de la novel·la, per tant no farem spoiler d'això. I se'l fa enviar. Mentrestant, ella, per despistar, va a la terra dels seus avantpassats, que seria Girona, o la Bisbal, o la part de l'Empordà, d'alguna manera. Arriba a l'Empordà, lloga una estada a una casa rural a Camp 28, i es fa enviar el manuscrit, se'l fa enviar en un apartat de correus de la Bisbal, i el primer que fa quan el té, després de acaronar-lo i mirar-se'l, és amagar-lo, perquè sospita, creu, pensa que l'encalçaran, que l'empaitaran, i fa molt ben fet d'amagar-lo, perquè això que diem que pensava que passaria acaba passant.
És a dir, van a per ella.
Sí, fins i tot es desplacen agents de l'FBI aquí a Girona per intentar recuperar el manuscrit. Hi ha una altra societat secreta que, aprofitant que ja no està custodiat, també els interessa per qüestions alquímiques i embolica que fa fort.
Per tant, la cosa agafa volada, diguem-ne.
Sí, agafa volada. El títol són les primeres paraules de la protagonista quan els Mossos la tenen detinguda a la comissaria de Girona.
Diguem que el lector coneix perfectament quina és la realitat de la situació, a diferència d'altres novel·les en les quals segurament el lector ha d'anar seguint el fil fins a descobrir certes coses. En aquest cas, diguem-ne que el lector, els ulls del lector acompanyen a la protagonista, no?
El lector el tenim molt ben acompanyat, perquè cada episodi, cada capítol està titulat i està situat amb el lloc i amb l'hora que passen els fets.
O sigui que és un espectador de primera fila, diguem-ne.
Sí, perquè fet, ningú es perdi.
És una novel·la una mica llarga i complexa. D'alguna manera penso que hem resolt molt bé cada part, cada capítol té 110 capítols, no us espanteu qui els llegeixi, qui la llegiu.
Cada capítol té 110 capítols?
No, perdona, la novel·la té 110 capítols, diguéssim, hi ha capítols de 11 pàgines.
Val.
Perdona, l'he dit malament. Doncs cada capítol és de poca durada, n'hi ha un que és més llarg que els altres, però n'hi ha que són fins i tot de mitja pàgina o d'una pàgina.
Què us ha suposat per vosaltres com a autors escriure una novel·la d'aquestes característiques? Hi ha moltes hores d'estudi aquí al darrere o no?
Moltes, moltes. Ens hem documentat molt amb tot el material que hem trobat sobre aquest manuscrit, sobre alquímia, sobre gent que ha fet altres treballs, fins i tot treballs universitaris sobre alquímia, apareix la pintora Remedios Varo, que havia passat uns anys anglès, etc, etc. Hi ha molta feina, hi hem estat treballant 5 anys ben bé.
Mm-hmm. Sí, 5 sí. Anys de feina.
Sí, sí.
I com es fa això? És a dir, com escrius una novel·la negra, en un moment en què tot el panorama, diguem-ne, negre està de moda, a nivell literari, a nivell cinematogràfic, on està el secret per sorprendre el lector?
Bé, embolicant la troca, en principi fem molta feina, em penso, d'alguna manera, no? Aleshores, basem la nostra història en fets reals, el manuscrit, els que, d'alguna manera, volen recuperar el Voynich, que són una societat secreta de la Universitat Yale, que se'n diu l'School School and Bonds, se'n diuen els nois d'ossos i de calaveres, doncs, que és el nom de la secta secreta aquesta, i amb altres, fusionant-ho amb altres opcions, doncs, que són imaginació pura. Aquests són els que el volen recuperar per una banda, i una altra és un ordre religiós ultradretana, doncs, que és ficció pura i absolutament, que ens l'hem inventada. Per tant, doncs, fusionant la realitat amb la ficció, ens ha sortit la novel·la aquesta.
Teniu constància de que aquest document, de que aquest manuscrit hagi generat, diguem-ne, cert interès entre persones que l'hagin volgut tenir, que l'hagin volgut... fins i tot capturar, bueno, potser la paraula no és l'adequada, però que se l'hagi volgut apoderar?
No, no tenim constància, segurament més de 4 ho han pensat. Hi ha hagut molts estudiosos que l'han visitat, que l'han anat a veure, que han estat estudiant còpies, milers d'aficionats, l'ha intentat desxifrar, el que va desxifrar el codi dels japonesos de la Segona Guerra Mundial, i ningú se n'ha sortit. Ningú se n'ha sortit. És un llibre molt, molt estrany, molt misteriós.
L'heu tingut a les mans?
No, que va, que va.
No podem passar.
Abans, demanant-ho molt de temps, deixaven que anessis allà, i la bibliotecària amb uns guants de seda et anava passant fulla per fulla, però no, tenim còpies, està penjat a internet, i també tenim còpies molt fidedignes.
És el vostre primer projecte junts?
Sí, el meu sí.
En teniu previst algun altre?
En principi no.
En principi no. Fet aquesta novel·la junts, jo havia escrit novel·les amb altra gent també, i bueno, és escriure amb algú més, per mi, que enriqueix molt l'obra, i ens ho hem passat molt bé.
Molt bé, doncs avui, mentre esmorzem amb Josep Torrent i Salvador Casas, fullegem Jo he robat el manuscrit Voynich. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I estarem molt pendents, és un molt bon detall per aquestes festes.
Sí, gràcies, i farem una presentació important a l'Espai Cràter el dia 15 de desembre, a les 7 de la tarda. Farem una xerrada sobre el manuscrit i presentarem la novel·la.
Fantàstic, moltíssima sort, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Tweeting, la botiga d'informàtica i de telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. A Tweeting et donem les millors idees per regalar els últims models de smartphones, rellotges intel·ligents, tablets, portàtils i tots els seus complements. A més, les millors ofertes en telefonia. Fibra més mòbil per només 35 euros. Servei tècnic propi, atenció personalitzada i presencial. A Tweeting saps el que contractes, sense lletra petita. Vine a Tweeting, al carrer Sant Ferriol d'Olot, telèfon 972 26 24 25. Tweeting et desitja molt bones festes de Nadal.
Així acabem, tornem dilluns. Bon cap de setmana llarg.